molt bona tarda.
I bones festes, gràcies per acompanyar-nos. Com proven aquests dies? Com va tot?
Pues molt bé, tranquil, tranquil. Sí. La situació en la que vivim no es poden fer moltes
sí.
coses.
Exacte, però ja és una bona notícia, eh? Que habitualment sí. preguntàvem amb molta normalitat com va, i ara això té un pes absolutament importantíssim, aquesta pregunta. Àngel, preguntant-te pel Barça Eibar i sobretot per la pissarra de Koeman i el sistema de Koeman, que li va funcionar molt bé, aquest sistema de tres centrals, el canvi de sistema de plantejament a Valladolid. Primera pregunta molt directa. Creus que li donarà continuïtat?
Pues no ho sé, tinc dubtes, però, òbviament, donada la situació, jo crec que sí. Que més normal seria que, havent funcionat com ha funcionat a Valladolid, doncs li donés aquesta continuïtat, perquè l'equip va demostrar tenir molt més equilibri defensiu. Pràcticament el Valladolid no va crear ocasions de gol fins que el partit ja estava dat i beneït, i no va estar malament l'equip. Per tant, ells han d'entendre que és possible. També és cert que no és el mateix jugar fora que jugar en casa. Mm. Els tres centrals són tres centrals defensius, no és com l'època de Johan pràcticament eren jugadors de tararà més ofensiu, o no, almenys no eren centrals defensors com són aquests, no? I jugant a casa, doncs igual diuen, va. Però jo crec que sí, que havent guanyat i havent una bona imatge, jo crec que continuarà.
Y además el hecho, Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo va? Además,
bien,
el hecho de que Mendilibar presiona más arriba, ¿no? Entonces, pues a lo mejor es más natural incluso el practicar ese sistema contra el Eibar.
Sí, habitualmente el Eibar es un equipo valiente, atrevido, que presiona arriba y que avanza su línea defensiva. Mendilibar siempre ha sido muy, muy, muy osado en sus planteamientos, ¿no? Lo que pasa es que no sé hasta qué punto va a asumir esos riesgos de tener la defensa tan avanzada, pero sí, ante rivales normales, digo, de su mismo nivel, el Eibar está presionando arriba, está jugando con mucho atrevimiento y vamos a ver si lo hace. Si lo hace aquí, pues igual el equipo tiene más dificultades a la hora de sacar el balón. Por lo que he dicho antes, son tres centrales y bueno, quieras que no, tienes más dificultades. Pero bueno, está por ver. Yo tengo una gran duda en ese sentido. Sigo teniendo las mismas dudas que vosotros.
Clar, aquest dubte, que no sé si tu penses el pot tenir també Ronald Koeman, creus que ve també condicionat per l'absència de Leo Messi, el fet de jugar o no amb tres centrals, o condiciona més la part de mig camp cap endavant?
Bueno, d'alguna manera el fet de que diguis teòricament tindrem més dificultats en atac, vaig estar fora al darrere, que no ens donen un disgust, que no es marquin com m'ha passat en molts partits i tinguéssim que anar a remuntar, no? I, home, òbviament, sense Messi aquest és un problema més gran, o sigui, no tens tanta facilitat del gol, però cada partit és una història diferent. I entenc que avui sense Messi l'equip té arguments més que suficients també per guanyar un equip que no és aquell equip, com et diria jo, com va ser el Cádiz, com va ser l'Alavés, com fins i tot el Llevant, que es tanquen al darrere tots a la proximitat de l'àrea, i que el Barça té que atacar aquesta defensa de Humboldt. L'Eibar no és d'aquests equips, i per tant jo crec que l'equip tindrà més facilitats per generar ocasions de perill.
Ja sap el que és aquest Barça, el Manolo, que té molta millor memòria que jo, aquesta temporada jugar sense Leo Messi. Crec que han estat dos partits de la Lliga de Campions, són situacions òbviament diferents, on no ha estat Leo Messi, però creus que els altres, dic, els que acompanyen en l'atac a Leo Messi, es poden sentir més alliberats per tenir més protagonisme, per exemple, avui?
És a dir, Griezmann.
Per exemple.
Sí, bueno,
alliberats i motivats, eh?
Lògicament, quan no està el crac, els que hi ha al voltant han de ser un pas endavant. L'exemple més clar ha estat el Real Madrid amb la marxa de Cristiano Ronaldo. Ahí és quan Benzema va donar aquest pas al front i va dir, aquí estic jo, i es va convertir en el jugador més important del Madrid. Pues això és obvi, i jo crec que és obvi que jugadors com Griezmann, en aquest cas, que va costar molts calés i que no ha rendit com està, és el moment de que també digui, bueno, no està Messi, assumeix una mica els galons de ser home important en atac i i aporta moltes més coses en quant a participació del que ho ha fet fins ara. Sí. Seria lo
normal. Es decir, Ángel, para no hacer demasiados inventos, uno piensa que lo mejor, como funcionó muy bien el equipo en Valladolid, que jueguen los mismos del otro día, de entrada, salvo Messi, o sea, salvo Griezmann en lugar de Messi.
Bueno, tienes la baja de Jordi Alba, ¿no? Está...
Sí, pero bueno, ahí pones Junior y ya está.
Sí, bueno, ofensivamente son bastante diferentes, pero en fin, sí, es cierto. Bueno, yo creo que no tiene por qué haber muchos cambios respecto a la obligada ausencia de Alba, la de Messi que no está obligada, pero esa ausencia, y tal vez esa apuesta de si juego con esos tres centrales o juego solo con dos centrales y línea de cuatro.
Ángel,
yo creo que no va a variar en absoluto el nombre de los integrantes de los de titular.
Disculpa, et volia preguntar que sense Leo Messi, qui ha de ser o qui és ara mateix el líder de l'equip? A la banqueta ho tinc clar i a la sala de premsa també, perquè sóc molt del discurs i m'agrada el discurs de Ronald Koeman, però a sobre de la gespa, quan no està Leo Messi, qui és el líder d'aquest Barça?
Teòricament haurien de ser els jugadors veterans, en aquest sentit. Hauria de ser Busquets si hi és, hauria de ser Piqué si estigués, però és, òbviament, és que quan parlem del líder al camp, no, és que podries parlar d'un líder d'equip, d'un líder ofensiu, d'un líder defensiu. Hi ha moltes definicions a fer, però òbviament jo crec que no li podem, per exemple, aquest paper no li podem assumir o posar sobre l'esquena a Pedri.
Futbolísticament potser sí, i per aquí anava la meva pregunta, Futbolísticament potser sí.
Sí, però no se li pot posar, no se li pot posar sobre la responsabilitat.
Sí, és una càrrega, sí.
Els joves tenen que madurar i encara que sigui un jugador que aporta moltíssimes coses, no pots dir, bueno, no està en Messi, apareixerà Pedri i ha de ser Pedri el que porta ofensivament a l'equip, no. Jo crec que hauria de tenir molt més pes portant a l'equip ofensivament Griezmann per l'experiència i pel que significa per ell i per l'equip, que no Pedri en aquest sentit.
Molt bé. Manolo, ¿alguna cosa más para l'Àngel?
No, simplemente eso, lo de Pedri y Griezmann, que puede ser una sociedad parecida, entre comillas, a lo que hizo Pedri y Messi el otro día en Valladolid.
Doncs sí, i la veritat és que quan no està Messi fem que la lupa es faci més gran i acabem posant la lupa sobre molts jugadors perquè sí, és una motivació, és un extra de confiança, però també és una responsabilitat, com bé comenta l'Àngel Alonso, d'haver de fer un pas endavant. Àngel,
però fixa't, Albert, que hi ha tres jugadors que teòricament participarien en aquesta zona d'influència de Messi que avui no està. Un podria ser Griezmann, l'altre podria ser Pedri, l'altre podria ser Coutinho. Són tres jugadors que teòricament aquesta és la posició ideal per ells.
Sí, és cert. Es cierto.
Sí, pero yo veo hoy eso, una sociedad Griezmann-Pedri como el otro día Messi-Pedri.
A ver quién reyes en zona.
Están condenados a jugar cerca, a jugar juntos. De manera que vamos a ver cómo sale esa dupla.
Molt bé, doncs això ho comencem a explicar des de ben dureta, perquè tenim a un quart de vuit aquest Barça-Ibar al Camp Nou a l'estadi. Àngel, si no parlem, ens posem un missatge, però ja et desitjo bona sortida i millor entrada d'any.
Igualment, a tots vosaltres i als seients.
Gràcies, Àngel, que vagi molt bé.
Adéu, una abraçada.